Medi Ambient, a Cugat Media, amb Alba Triador.
Benvinguts i benvingudes un dia més a l'espai dedicat al medi ambient de Cugat Media, un espai on parlem de diversos temes relacionats amb l'emergència climàtica, el reciclatge i la sostenibilitat, amb la voluntat de posar sobre la taula els reptes que tenim per davant, ara i avui, amb el nostre planeta. Ho fem cada mes, de la mà d'experts que ens ajudaran a fer una radiografia de la situació. Recorda que ens trobaràs al 91.5 de la FM, al web i també en format podcast, per escoltar-nos quan vulguis i des d'on vulguis. En aquesta ocasió abordarem la posada en marxa de la zona de baixes emissions de Sant Cugat, que entrarà en vigor l'1 de maig. Una mesura que impedirà la circulació dels vehicles més contaminants al centre de la ciutat. De fet, Sant Cugat serà el primer municipi català que tiri endavant aquesta iniciativa, que ja funciona al voltant de Barcelona, a l'interior de les rondes, des de setembre de l'any passat. A la nostra ciutat, els vehicles que no disposin d'etiqueta ambiental de la DGT no podran entrar en una àrea de 4 quilòmetres quadrats, que està delimitada per la carretera de Vallvidrera, la Ronda Nord, l'Avinguda de Roquetes, el carrer de Sant Crist de Llaceres i el passeig de Vall d'Oreix, els dies laborables entre les 7 del matí i les 8 del vespre. Per parlar-ne ens acompanya el regidor de mobilitat de l'Ajuntament de Sant Cugat, el senyor José Gallardo. Molt bon dia.
Molt bon dia. Hola.
I el senyor Jordi Sunyer, investigador de l'Institut de Salut Global de Barcelona, un centre impulsat per la Fundació La Caixa i també veí de Sant Cugat. Bon dia, senyor Sunyer.
Bon dia.
Com és habitual aquest tipus de mesures, ja ho vam veure quan es van posar en marxa a Barcelona, generen debat, no? Generen debat al carrer, generen debat als bars, sobretot en l'època on s'hi podia anar, i també a les xarxes. Diverses persones de Sant Cugat, a títol individual, de fet també s'ha constituït una plataforma que es diu Repensem la zona de baixes emissions, critiquen que aquesta mesura es posi en marxa, diuen, sense tenir alternatives. Senyor Gallardo, què els hi diríem a aquests conciutadans?
Hem parlat moltes vegades, bueno, algunes vegades amb el grup de Repensem la zona de baixes emissions, de Repensem. Hem acceptat, sí que és veritat que hem acceptat poques al·legacions de les que van fer ells, el que diuen és correcte, hem acceptat alguna, en aquests pròxims dies els enviarem per escrit com els vam comprometre i s'ha de fer a l'últim ple municipal, i evidentment el que hem d'assegurar és que tingui una certa coherència. Sant Cugat no pot ser una zona de baixes emissions que sigui totalment diferent a la de Barcelona o a la que facin la resta de municipis de l'àrea metropolitana. No tindria sentit que un vehicle a nivell de Barcelona tingués una normativa completament diferent als 36 municipis de l'àrea metropolitana. Per tant, hi ha coses que sí que es poden adaptar a que seria Sant Cugat, però en normes generals aquesta ordenança ha de ser el més semblant a tota la zona de l'àrea metropolitana. Per això, a vegades, no s'entén que hi hagi coses específiques que no s'acceptin el que seria Sant Cugat.
D'acord. Si els sembla, anem a fer un pols a veure què en pensa la gent del carrer. Hem sortit i hem preguntat als veïns i veïnes de la ciutat a veure què en pensaven d'aquesta posada en marxa de la zona de baixes emissions. A partir del que sentim, veurem que hi haurà gent a favor, hi ha gent doncs, que hi veu algun inconvenient i en seguim parlant. Endavant.
Bé, jo penso que és una bona proposta perquè sí que és veritat que aquí a Sant Cugat doncs, hi ha molt de col·lapse de cotxes a nivell escolar, per les tardes... Sempre trobem que hi ha molts cotxes pel carrer. Llavors, aprofitant tot aquest peron que hem tingut industrial, amb tot el tema de la pandèmia, penso que és bon moment per aprofitar i implantar mesures que siguin positives pel factor de la contaminació. Per tant, estic d'acord.
Em sembla que és una cosa que s'ha de fer ja, perquè a dia d'avui estem parlant molt, però estem fent poc. I penso que aquesta zona de baixes emissions hauria de comportar moltes altres coses, com facilitar el desplaçament en tren, diguéssim, des de Mirassol, La Floresta, Vall d'Oreix, potser posant-ho gratuït o un preu molt especial per evitar agafar el cotxe, perquè tenim una ciutat molt, molt extensa i que no es pot anar a peu a tot arreu.
És una mica vergonyós amb l'aspecte de que, clar, no tothom pot tindre diners per comprar-se un cotxe nou, que no tingui emissions. Ara, anem a veure que posin més transport públic, i que no posin aquests autobusos tan grans, perquè aquests autobusos tan grans, a vegades els veus i només hi van 3 persones.
Miri que la gent més dèbil econòmicament rebrà. Pels rics els hi sobrarà canviar de cotxe i els pobres no podran. Em sembla això, de moment. Que s'ha de lluitar contra el medi ambient, sí, però amb mesures acertades. No es poden matar mosques a canonades.
Sant Cugat estava abans molt, molt més natural, per dir-ho d'una manera, i que l'estem contaminant entre tots. El que hem de fer és transport públic, ampliar el transport públic. O sigui, aquí hi ha molta feina a fer i es pot millorar moltíssim.
Me parece correcto, pero insistiré en que los autobuses no produzcan emisiones antes que los coches, que tenemos una parada delante de casa y ahí tenemos autobuses aparcados y metiendo, y para mí el tema de los autobuses es importante.
Em sembla perfecte. Vull dir, tot el que sigui a favor del medi ambient i aconseguir que redueixin les emissions, que hi hagin menys cotxes i puguem anar més en bicicleta i caminant, em sembla perfecte.
Doncs ja hem sentit opinions per a tots els gustos, gent que està totalment d'acord i que n'és molt conscient de que anem d'afrontar el repte climàtic, i gent que potser també té clar, no?, que s'ha d'afrontar aquest repte climàtic, però li veu els peròs en aquesta mesura. Alguns d'ells diuen que afecta les rendes més vulnerables, senyor Gallardo, que la gent que no es pot permetre canviar-se el cotxe, els que tenen un cotxe de més de 20 anys, possiblement no és perquè ho vulguin, sinó perquè no se'l poden canviar en alguns casos.
Sí, evidentment, sempre que es pren una mesura, afecta una part de la població, i això som conscients. I per això s'ha fet d'una manera el més equilibrada possible, que no afecti a un grup molt, 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 molt elevat de gent, però, evidentment, sempre té un impacte. Nosaltres tenim calculat, amb les dades que ens proporciona la Direcció General de Trànsit, la DGT, que aproximadament hi ha un 20% teòrics de cotxes que no tindrien aquesta etiqueta ambiental. Però sí que és veritat que això compta tots els vehicles, es moguin o no es moguin, siguin tractors, siguin cotxes, sigui el que sigui, és el dia total del parc mòbil de Sant Cugat, i que nosaltres tenim, d'alguna manera, amb les càmeres que tenim a la ciutat i amb una mostra d'11.000 vehicles que circulen pel centre de la ciutat, hem constatat que els que no tenien l'etiqueta serien aproximadament, que circulin, aproximadament un 7% d'aquest parc mòbil de Sant Cugat. És a dir, uns 3.800 vehicles, que evidentment en nombres globals és moltíssim, però també és veritat que aquest nombre, aquest 7% de vehicles també contaminen entre 10 o 20 vegades més que un cotxe que no tingui aquesta etiqueta. I per tant creiem que és important començar per aquest punt, i per tant que sigui una cosa equilibrada, afecta a totes les rendes, evidentment, les més afectades són les rendes més baixes, això ho tenim clar, però també és veritat que la zona afectada són 4 km quadrats i tampoc és una zona en la qual aquests cotxes no es puguin quedar o als parcs dissuasoris o es puguin desplaçar amb les 7 estacions que hi ha de ferrocarrils. I el que sí que haurem de millorar i hem de fer autocrítica com a ajuntament, i és els deures que tenim com a ajuntament, és la millora del transport públic, en el cas del transport del bus urbà. En aquest cas estem treballant amb el conveni de l'àrea metropolitana i aquí ens haurem de posar les prioritats com a ajuntament per millorar això que diuen els ciutadans, que en aquest punt tenen tota la raó.
Precisament això que apunta vostè ara mateix, eh? Algunes d'aquestes crítiques és que es posi en marxa aquesta zona de baixes emissions, i alguns consideren que potser encara no hi ha prou alternatives per a aquelles persones que potser utilitzen el cotxe no perquè vulguin, sinó perquè no tenen altra alternativa. Hi hauria moltíssimes casuístiques, ara no ens podríem entretenir en cadascuna d'elles, però segur que el regidor, els ciutadans, els hi han fet arribar. Entenem que l'Ajuntament treballarà en millorar aquest bus urbà. Alguna de les crítiques són que els busos que tenim són molt grossos i que contaminen molt. No sé si també estan treballant per fer un canvi a la flota de transport públic urbà de la ciutat.
Tot va lligar amb el propi conveni que s'està treballant amb l'àrea metropolitana. Quan vam arribar a aquest ajuntament, no vam arribar amb el contracte esgotat, i el que estem treballant és perquè aquest conveni es pugui signar i sigui l'àrea metropolitana que faci la licitació i l'adjudicació de la nova concessió a l'empresa guanyadora, la que sigui, i que es pugui fer aquest canvi de flota. Tot va lligat. Nosaltres ara mateix ni podem canviar flota, ni podem canviar línies, perquè estem fora d'aquest contracte, i fins que no estigui aquesta nova licitació no es pot fer cap moviment. Per tant, nosaltres com a deures tenim, el que he dit, apretar perquè això sigui possible, i si això no està fet, l'1 de maig del 2022 haurem de buscar alternativa perquè a tots aquells autocars que no compleixin la normativa siguin substituïts per vehicles que no siguin contaminants. També és veritat que tenen alternativa, també ho he dit, el tema del carril bici, que estem ampliant molta zona de zona ciclable, i tots sabem que no tothom pot utilitzar aquesta alternativa per desplaçar-se. Però és una alternativa.
Aquest seria el problema, que no tothom pot fer servir la bicicleta o que a vegades hi ha famílies també que són monoparentals o no tenen altres tipus de suport i han de deixar, per exemple, els nens a les escoles per després anar a treballar potser en un municipi veí. Precisament vostè parlava ara de l'AMB. L'AMB ha donat una subvenció de 100.000 euros per poder fer efectiva aquesta zona de baixes emissions. No sé si potser aquesta subvenció ha fet que aquesta zona de baixes emissions s'apliqués d'una forma més ràpida, o no té res a veure?
No té res a veure. Era una voluntat política, era una voluntat era un pacte d'aquest govern tripartit, era un pacte de govern, que endavant aquesta zona de baixes emissions, i la diferència és que quan vam arribar semblava que estava tot fet i únicament hi havia un decret d'alcaldia. Això no servia per poder aplicar aquesta zona de baixes emissions, i s'havia de fer aquesta ordenança que hem trigat el temps que hem trigat perquè no s'havien fet les deures quan tocava. Per tant, era la voluntat, no té res a veure amb la subvenció, sinó que...
No establia temps, diguéssim, aquesta subvenció, no anava lligada a un temps d'aplicació.
No va lligat en aquest sentit. És un complement a la posada en marxa de la zona de baixes emissions.
Sentíem els nostres conciutadans que alguns estaven a favor, alguns en contra, els hem sentit, però sí que és veritat que hi ha un punt comú, que és que sembla que la consciència d'aturar el canvi climàtic o almenys d'alentir aquest ritme d'escalfament global, tothom el té en compte. Senyor Jordi Sunyer, la contaminació és un dels reptes urgents que tenim com a societat. Si no m'equivoco, vostè em corregirà, és la quarta causa de mortalitat al món i s'estima que provoca més de 8 milions de morts cada any. Més de 400 persones moren a Barcelona, que són les xifres que tenim, per respirar amb un aire amb tòxics. És suficient una zona de baixes emissions per reduir la contaminació a una ciutat com Sant Cugat?
Primer de tot, corroborar que la contaminació de l'aire, o sigui, la qualitat de l'aire en les nostres ciutats, és un determinant molt important en la salut. I aquestes xifres dels 8 milions de morts són les darreres que han donat diverses agències, no només l'Organització Mundial de la Salut. El que la fa... aquestes xifres, 8 milions de morts, és una xifra que representa que, per exemple, la ciutat de Barcelona, els últims càlculs són de 1.000 persones l'any. Això fa que la qualitat de l'aire no sigui només un problema relacionat amb el canvi climàtic i tot el problema de l'escalfament global, sinó que té molt a veure també amb la salut. De manera que quan més triguem a intervenir i a corregir aquest problema, més gent està patint, per exemple, ictus o càncers de pulmó que es podrien evitar. Aleshores, quines estratègies hi ha? Bé, l'anàlisi ens diu que un dels principals determinants de la pobra qualitat de l'aire, doncs, és el tràfic, l'excés de tràfic, perquè tenim, diguem-ne, les fonts d'emissió són centenars, milers, en una ciutat com Sant Cugat, i les tenim pràcticament a la nostra boca i al nostre nas. Respirem i ens movem i som on hi ha la font d'emissió. Per això s'ha d'intervenir en mobilitat. I les intervencions en mobilitat no són màgiques. I sabem que la zona de baixes emissions és la primera intervenció que promou la Unió Europea, la intervenció que s'ha dut a terme a milers de ciutats ja europees i que algunes porten ja molts, molts anys. Per exemple, la ciutat de Londres...
Ens porten anys d'avantatge, sí.
La zona de baixes emissions l'any 2006. Què ha passat? Que durant aquests 14 anys de vida de la zona de baixes emissions, doncs s'han anat fent diverses intervencions i canvis i millores en aquell projecte inicial, i això és el que passarà a Sant Cugat. O sigui, és fonamental que Sant Cugat, doncs, sigui, després de la ciutat de Barcelona, la segona ciutat a Catalunya i una de les primeres a Espanya que fa aquest pas, que la posa la línia en la majoria de ciutats europees, que ja fa molts anys que estan aquí, i això és un reconeixement que la qualitat de l'aire és un bé, és un dret, i que amb intervencions públiques, doncs s'ha de respondre a aquest repte. Aleshores, a partir d'aquí, a l'entendre que tenim la zona d'atmosfera protegida, això és realment un pas fonamental que permetrà fer diferents intervencions, avaluar-les i anar-les millorant.
Aprofitant que vostè és expert en salut pública i que a més és veí de Sant Cugat i tenim en aquesta tertúlia un representant del govern de la nostra ciutat, no sé si s'aventuraria a dir quins passos podria seguir l'Ajuntament de Sant Cugat com a administració local que ha de vetllar també pel benestar dels seus conciutadans i conciutadanes. Quina estratègia ha de seguir per seguir millorant aquesta qualitat de l'aire, no? Potser un primer pas és aquesta zona de baixes emissions, però de segur que n'hi ha d'altres.
Bé, aquí, evidentment, nosaltres tenim ja el camí que han recorregut moltes altres ciutats i podem intentar aplicar el que altres han fet. De manera que el que cal, com han dit molt bé, i me n'alegro que Sant Cugat hagi fet aquest pas, és determinació política.
Senyor Gallardo, hi és aquesta determinació?
Jo crec que amb aquest tema és insensible res com a govern, no? Amb el plantejament del pla d'emergència climàtica que va explicar la regidora Alba Gordó i totes les mesures que estem prenent a nivell de mobilitat, jo crec que, evidentment, sempre es pot fer més i millor. Això està clar, però crec que és un primer pas i que crec que anem pel bon camí.
El senyor Sunyer apuntava ara que hi ha ciutats que porten la davantera. Tenim casos a Europa, com seria Londres, que fa molts anys que ja va implantar aquesta zona de baixes emissions. També hi ha ciutats als països de nord d'Europa, com serien els Països Baixos i Noruega, que han decidit que a partir de l'any 2030, d'aquí 9 anys, no podrà haver-hi vehicles privats que utilitzin combustibles fòssils. Som molt lluny d'aquest horitzó a Catalunya i a Sant Cugat en concret, senyor Gallardo?
Jo crec que en aquest punt no m'atreviria a dir que estem a prop, la veritat. Crec que anem al nostre ritme, crec que s'ha d'accelerar, però crec que he de parlar d'això d'aquí a 10 anys. Jo, ojalà ja es pugui arribar, però també em sembla una miqueta, per part de Noruega, una miqueta bueno, hipòcrita, no? Sent un dels productors de petroli que faci aquest tipus de mesures és una mica com contradictori, no? Per un costat ven petroli, per altra banda, el meu país no vull que s'utilitzi, no? Per tant, jo crec que a nivell polític també hi ha aquestes contradiccions que no implica que les mesures no siguin correctes, però també hem de veure que el tipus de població, el nombre de població que hi ha en aquells països també a vegades fa més fàcil posar mesures amb 5 milions o 6 milions que no amb 40 o 45 milions d'habitants.
Al final...
El que a mi em sembla important és entendre que ineluctiblement haurem de fer canvis. Vulguem o no vulguem, la situació... La tendència, el camí que ens han posat, doncs tot el tema del canvi climàtic cap a on anem, ens porta a fer canvis. O sigui, aquesta idea, per exemple, que algunes ciutats han imposat, que en parlen de la ciutat dels 15 minuts o del quilòmetre i mig, que per qualsevol desplaçament tots els ciutadans hem de fer-ho a peu o amb transport actiu, és a dir, amb bicicleta, i si no es pot anar a peu, doncs utilitzar sistemes de que portin a casa el que has comprat, etc. Aquesta idea que Sant Cugat, per exemple, està preparat per això, que si tu t'has de desplaçar menys d'un quilòmetre i mig, mai utilitzis un vehicle de combustió, doncs això, vulguem o no vulguem, la història ens hi porta, és que no tenim altre remei. I tota la ciència el que ens estàs dient és que estem fent tard, que estem arribant tard, que ja hem pujat un grau i mig, que si no frenem arribarem a 3 graus i per això els científics recomanen el 2030 haver fet la substitució de tots els combustibles de carbó. Que serà el 50 perquè...
Perquè anem tard, oi, senyor Sunyer?
Però els científics que anem tard i haurem de fer canvis, ens portarà la història, la realitat ens portarà tots a fer canvis, els que ens gestionen, els que ens governen i cada un de nosaltres.
Endavant, senyor Gallardo, digui.
No, sí, completament d'acord amb el senyor Jordi Sunyer. Estic completament d'acord, però amb ell, veient com el ritme que portem, doncs jo crec que no arribarem, no és perquè tinguem la voluntat o la idea d'arribar-hi. I volia complementar el que deia de l'últim quilòmetre, quilòmetre i mig, de que sigui el més sostenible possible. També iniciarem aviat una prova de pilot amb l'àrea metropolitana de l'última milla, també per evitar que els camions de gran tonatge i els camions que arriben fins al centre de la ciutat per portar una pila, doncs no hagin d'arribar fins al centre de la ciutat i que hi hagi un centre les afores, a la zona de baixes emissions, i portar a que deiem ciclogística amb bicicletes, amb els terrenys bicis, que puguem portar aquests paquets de mida petita fins al seu lloc final i així contribuir a menys contaminació. Això funciona en altres punts de Catalunya i en molts llocs d'Europa i crec que hem d'anar cap a aquesta idea, eh? No només a nivell personal, sinó també a nivell de tot el que significa el comerç.
I quan està... M'alegro molt perquè el tema de la logística en aquests moments és un tema clau, és un tema que és un dels grans focus de contaminació. Descarregar un paquet petitíssim amb una furgoneta antiga i gran que contamina molt i que tot el dia està circulant. Això és una contradicció terrible.
Tindríem data per aquesta prova pilot, senyor Gallardo?
No, el més segur és que hi haurà aquest any, però no puc donar una data exacta.
Doncs ho celebrem en nom de la contaminació i del medi ambient. De fet, la crisi del coronavirus ens ha servit, està sent molt dura, però ens ha servit també per obrir els ulls a diferents problemàtiques que estem vivint com a societat i al nostre planeta. Una d'elles és posar la salut de les persones al centre i això va de la mà a millorar la qualitat de vida i, per tant, del medi ambient. Amb el confinament més estricte i les restriccions de mobilitat de la pandèmia s'han reduït les emissions, sobretot aquelles primeres setmanes on hi va haver un confinament més estricte. Senyor Sunyer, els governs haurien d'aprofitar aquesta situació per fer més canvis estructurals, que no sigui un avís que no hagi servit per res?
Sens dubte. Hi han d'haver-hi canvis urbanístics fonamentals perquè s'afavoreixi un altre tipus de mobilitat. Hi ha un percentatge molt gran de la població que podria fer mobilitat en transport actiu a dins de Sant Cugat. O sigui, es pot anar perfectament de Mirassol al centre de Sant Cugat amb bicicleta i una part molt important d'això de la població ho podria fer si acabem de tenir les infraestructures per poder-ho fer. Això hi ha una consciència de que la bicicleta no és un vehicle només de lleure i de cap de setmana, sinó que és el vehicle de transport a les ciutats. Fins que no entenguem això, doncs serà molt difícil fer aquest canvi. Doncs és evident que havíem d'haver aprofitat, perquè ara segurament ja hem fet tard, havíem d'haver aprofitat aquesta oportunitat.
Senyor Gallardo, vista pres a punts, amb la bicicleta.
Sí, en l'Alipú. Jo puc intervenir, Alba?
Sí, endavant.
En la línia que deia el senyor Sunyer, el tema de la... Vam aprofitar per fer l'anella verda, evidentment, que no és una cosa aïllada. Amb l'anella verda, evidentment, no feia absolutament res. Era una cosa que ja deia aïllada i al mig i no tenia cap tipus de funcionalitat. I l'objectiu és aquest que deia, connectar tots els barris. Hem començat i amb algunes d'aquestes connexions que ja existien, sobretot la part de la Pla del Vinyet, amb tota la zona del Trade Center, que ja connecta des de l'estació fins a arribar al Trade Center. Per una altra banda, estem treballant per fer el passeig Valldoreix, que si tot va bé aquest estiu estarà connectat i connectarà l'estació de Sant Cugat amb l'estació de Valldoreix. Per una altra banda, estem treballant el cas Josep Irla per connectar el parc central amb l'anella verda i tot el que seria la part de Mirassol i el col·legi de Can Mates i Pompeu Fabra amb tot el que seria la Catalunya i fer el carril bici també davant de Catalunya. Acabar l'hipòdrom, que si tot va bé ja estem veient la llum i només segur que per setembre-octubre puguin estar acabades les obres també de l'hipòdrom i puguem iniciar les obres també del termini de Grans Ganxets fins al propi hipòdrom. I per tant, estem treballant aquesta reconnexió de tot el que seria la zona ciclable de Sant Cugat per garantir que totes aquelles persones que tinguin l'opció, l'oportunitat i la possibilitat d'utilitzar el transport més sostenible ho pugui fer, doncs que es creï les infraestructures per poder fer-ho. Anem tard, però hem decidit a intentar recuperar el temps perdut.
Aquesta mobilitat activa que reclamava el senyor Sunyer, oi? Prendre espai al vehicle motoritzat i contaminant per aquesta mobilitat activa. Se'ns acaba el temps. Sí que m'agradaria aprofitar que els tenim a tots dos perquè llancessin un missatge als nostres veïns i veïnes de Sant Cugat, posicionant-se doncs, de la necessitat de tenir aquests espais, aquestes zones de baixes emissions, com un primer pas cap a un canvi de mobilitat i cap a un repte que no és només de les administracions, sinó que és un repte social i que tots hi hem de posar doncs, el nostre granet de sorra. Senyor Sunyer, si vol començar.
No, el que hem dit fins ara em sembla que ho has resumit molt bé i crec que ens hem de congratular que Sant Cugat sigui, després de Barcelona, la primera ciutat a Catalunya que entén que necessitem una atmosfera protegida, que l'aire és un dret, l'aire net és un dret i que el podem tenir, que podem viure d'una manera activa i d'una manera creativa i lliure, però amb un aire net. I aleshores aquí hem de posar-hi tots de la nostra part. Evidentment, qui té una responsabilitat més gran és l'administració, però aquí tothom ho hem de contribuir en el sentit de que quan fem un acte de mobilitat hem de ser conscients que això té una repercussió per la salut dels altres.
Senyor Gallardo.
Doncs és això, és la corresponsabilitat. No només perquè ho decideixi l'administració o el govern de torn, sinó que és una cosa que la gent s'ha de creure, s'ho ha de fer seu, per tant hem de ser intel·ligents perquè la gent es cregui que això és el més útil per Sant Cugat, que es cregui que això és per la seva salut, per la salut dels seus fills, de les seves famílies, i que això no es fa per un caprici, sinó que es fa per la millora de la qualitat de vida i de l'aire de tots els ciutadans, i que a vegades hem de renunciar a petits, no grans, però a petits privilegis per poder viure en una ciutat més neta. Amb això no vull dir que s'hagin de fer ajudes a aquells que més ho necessitin.
Senyor José Gallardo, regidor de Mobilitat de l'Ajuntament de Sant Cugat, i senyor Jordi Sunyer, investigador de l'Institut de Salut Global de Barcelona, un centre impulsat per la Fundació La Caixa, moltíssimes gràcies per dedicar-nos el seu temps, per compartir aquest espai amb nosaltres, per poder parlar d'aquesta zona de baixes emissions i aquesta necessitat que tenim com a societat de revertir la nostra petjada sobre el nostre planeta, perquè necessitem reduir emissions i necessitem treballar perquè les generacions que venen al nostre darrere tinguin una qualitat de vida com a mínim com la que hem tingut nosaltres en aquest planeta nostre, que és la Terra, que és l'únic que tenim. Moltíssimes gràcies per estar a Ràdio Sant Cugat amb nosaltres.
Un plaer.
Gràcies.
Els oients, recordar-los que ens poden sentir al 91.5 FM, que poden recuperar aquesta tertúlia en format podcast i que la trobaran a la web a www.cugat.cat. Moltes gràcies.